IB3 Ràdio. Informatiu vespre. El toc d'alarma l'ha donat el mateix conseller Antoni Vera. Fa l'advertència en veu alta i a la vegada sembla que ja ha detectat el motiu de les baixes qualificacions de l'antiga selectivitat. Podria ser per mort de la LOMLOE, la darrera reforma educativa coneguda com a llei CELAH. La normativa va estar plenament en vigor el 2023 i enguany, per primera vegada, els que s'han enfrontat a la pau han fet tots els currículums en funció en aquesta llei, decidit, per cert, per l'antecessor de Vera, Martí Marc.
La LOMLOE, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
En resum, el percentatge d'aprovat s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat. Ara s'haurà de veure quins són els resultats del que s'examinen de les proves d'accés a la Universitat Extraordinària que acaba demà, dia 2 de juliol. Avui, però, com que és 1er de juliol, Maria Tomàs, bon vespre, hem de parlar de turisme.
Bon vespre. És el SUS a una de les operacions sortida clau de l'estiu, sobretot als aeroports de les Illes, on des d'avui a diumenge hi ha prop de 7.800 vols programats, molts d'ells, com expliquen els propis viatgers que se'n van de vacances.
Aquest dimecres, els aeroports illencs amb prop de 7.800 vols programats, com dèiem, fins diumenge. Escoltam, què deien els passatgers?
Bon, anant cap a Indonèsia, mos fan moltes ganes, tots dos són professors i vàrem acabar i avui ja partim, fora de perdre res de temps, per aprofitar al màxim.
Está haciendo mucho calor y hace ilusión irse de vacaciones un poquito. Voy a visitar a mi familia en Barcelona, que por trabajo no puedo irme más lejos.
Me voy 4 días a Portugal y nada, a pasarlo bien y a disfrutar, a salir un poco de la isla.
En plana de successos, l'Audiència Provincial ha condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre lot amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
També els imposa una indemnització de més de 18.000 euros. Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara.
I la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa en què han resultat ferits dos homes, un d'ells en estat crític per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
També a Eivissa, un treballador extern del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de la salut Pitiusa ha patit un cop de calor mentre feia feina, ja ha rebut l'alta a l'Hospital de Can Misses.
Atenció a les butxaques. Avui ha acabat la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passa de ser del 10 al 21%.
Un canvi en els imports que no es notarà de cop a les economies domèstiques, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures amb descomptes per als carburants.
Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
És preocupant que pugui tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
I les Balears tornen a obrir les portes als infants saurís.
Mi família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
Este verano con la piscina y la playa y estas cosas que yo me gusta, yo la piscina y la playa y comer y con mi familia.
Són algun dels 38 infants que han arribat avui a les Illes per passar l'estiu amb famílies d'acollides dins el programa Vacances en Pau.
Una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes el camp de refugiat de Tindouf, Algèria, i les temperatures extremes del desert.
I en els esports, el Mallorca començarà la temporada a casa contra el Valladolid. Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca ja coneix el calendari i així com començarà la temporada Som Mos contra el Valladolid, la acabarà al camp de l'Almeria. D'altra banda, el primer fitxatge ja és una realitat. Es tracta del davanter madrileny Adrián Fuentes, procedent del Córdoba, i a banda del futbol, en tenis, destacant que demà Jaume Munar jugarà la segona ronda de Wimbledon contra el britànic Jacob Fearnley.
I I en el temps hem de tenir en compte l'avís groc que s'ha declarat avui a les 6 per mala mà a Menorca, però volen saber més detall. Per això donem la benvinguda a l'home del temps, a Dani Capó. Bon vespre.
Bon vespre, companys. I efectivament, de la Maura hem d'estar bastant pendent d'aquestes pròximes hores perquè el vent de tramuntana serà protagonista, sobretot a Menorca. Pot bufar tensió en cops forts, superiors als 70 km per hora, però també el podem notar a altres punts de la meitat nord de Mallorca. A les costes nord, tant de Menorca com de Mallorca, demà no serà dia d'anar a la platja. La mà anirà bastant alterada. A la resta es verà que la situació serà més tranquil·la. Això quant al vent i a la mà, quant al cel, en general tindrem bastantes estones de sol amb alguns intervals de núvols que en el cas de Mallorca, com ha passat aquests dos darrers dies, poden ser una miqueta més espessos a primeres hores del capvespre i sense descartar fins i tot que s'arribi a escapar qualque ruixat puntual. Temperatures sense canvis importants o qualque grau més baixes.
Gràcies, Dani. El control tècnic, Lluís Fortesa.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Us ho dèiem en titulars. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha atribuït avui la baixada en el nombre d'aprovats a la selectivitat per l'impacte dels nous currículums impulsats per l'anterior govern, que són els que són derivats de la LOMLOE. Uns currículums que per primera vegada s'han aplicat a tota una promoció. El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
El conseller ha admès que les xifres no són les desitjades i ha fet una reflexió a la comunitat educativa per revertir aquesta situació.
A partir d'ara, nosaltres farem feina per revertir aquesta situació. Aquests resultats sí que seran, els posarem a damunt la taula a totes les meses d'educació, perquè crec que han de fer una valoració en conjunt i una reflexió en conjunt de què és on podem millorar, però, evidentment, han de millorar els resultats.
Les matèries de més dificultats han estat Matemàtiques 2, Física i Ciències Generals, totes amb percentatges d'aprovar pròxims o inferiors al 50%. Tot i això, Vera ha recordat que aquest curs ja s'ha començat a implantar nou currículums que augmenten les hores de matemàtica, reforça la lectura i l'escriptura i incorporen noves assignatures optatives amb l'objectiu de millorar els resultats acadèmics.
Vera també ha anunciat que el govern reconeixerà l'excel·lència acadèmica dels estudiants amb millors resultats en les proves d'accés a la universitat.
20 alumnes rebran un premi de 600 euros cadascun.
Uns premis en les millors notes de selectivitat d'enguany. És una mesura més que volem el govern de les Illes Balears per reconèixer l'esforç i el talent.
La convocatòria es publicarà aquest dijous al BOIP i les sol·licituds es podran presentar entre el 15 i el 24 de juliol.
I des d'avui, les famílies de les Balears ja poden demanar el xec cangur per cobrir les despeses generades per conciliar fora de l'horari lectiu durant el curs. La subvenció pot arribar a un màxim de 1.000 euros per infant.
Aquesta subvenció, que es pot sol·licitar fins al 31 de juliol, cobreix el cost de la matinera i la guarda posterior a la jornada escolar que s'hagin fet en centres educatius o instal·lacions vinculades, inclosos els centres d'educació infantil i educació especial. Per accedir a l'ajut, un dels requisits és tenir una renda per càpita familiar inferior als 30.000 euros anuals. Al setembre es podran demanar les ajudes per cobrir les despeses dels campaments i escoles d'estiu, una altra novetat del programa del Xec Cangur.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Obrim plana de successos perquè s'han condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre jove amb discapacitat a Manacor l'any 2021. L'Audiència Provincial els imposa també una indemnització de més de 18.000 euros.
Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara. El tribunal considera que la víctima, que té reconeguda una discapacitat del 38%, no podia donar un consentiment vàlid a aquestes accions. Cada un dels condemnats haurà de complir 5 mesos de presó per un delicte contra la integritat moral, a més d'enfrontar-se a diverses multes per lesions lleus i coaccions. També tenen prohibit comunicar-se amb la víctima o acostar-s'hi a menys de 250 metres. La condemna s'ha dictat de conformitat després que els acusats reconeguessin els fets i consignassin prèviament la indemnització per reparar el dany causat. El tribunal ho ha tingut en compte com a atenuant de les penes.
I a Eivissa ha estat detingut un home alemany per un presumpte cas de violència de gènere.
Agents de la policia local de Sant Joan de Labritja varen intervenir a hora baixa en una discussió entre el presumpte autor i un veïnat davant un evident estat d'excitació i alteració. En aquell moment, els agents varen sentir crit d'auxili d'una dona de l'interior de la casa. Varen reclamar l'ajuda de més agents i la col·laboració de la Guàrdia Civil varen detenir l'home per un delicte de maltractament en l'àmbit familiar.
Anem a Menorca, pel que els bombers de Mó i la policia científica investiguen si l'incendi, que ha afectat avui migdia un habitatge deteriorat situat al camí de Santa Maria, ha estat intencionat.
El foc no ha causat cap dany personal, però sí que ha afectat l'immoble, que està a una zona on els veïns descriuen com a conflictiva. Fins allà s'hi ha desplaçat una ambulància, que finalment no ha hagut d'assistir cap afectat, així com efectius de la Policia Nacional i local de Mó, a més dels bombers. El caporal dels bombers és Andrés Mercadal.
Pues mira, ens han avisat els veïns que hi havia una casa i un solar que se prenia foc i hem vist que era el mateix tot i hem vingut i hem vist que era una casa d'ocupes, que es veu que intencionadament segurament pues, li han pres foc. Supos, no sé, els veïns també estan molt farts, que sembla ser que passaven droga.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga l'accident laboral en què han resultat ferit 2 homes, un d'ells en estat crític, per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
D'altra banda, el tècnic de la Conselleria de Treball recullen les dades del succés. Les primeres investigacions indiquen que l'explosió s'ha produït en un camió de càrrega de gas, prop d'un altre camió en què 2 homes feien feina desembossant fosses sèptiques.
I el treballador extern del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de Salut Pitiusa, que ha patit un cop de calor mentre feia feina, ja ha rebut l'alta a l'Hospital de Can Misses. Davant aquest fet, els sindicats exigeixen mesures immediates a la consellera de Salut per impedir posar en risc els treballadors sanitaris. Manuela García ha dit que instal·laran pèrgoles mentre es fa un projecte més ambiciós a mitjà termini. Enric Fernández.
Els sindicats del sector sanitari han denunciat de nou la manca d'equipaments i d'ombra pels vehicles d'urgències a Eivissa i Formentera, que no disposen de les instal·lacions dignes que recorden sí que hi ha a la resta d'illes. Aquest matí, representants sindicals s'han reunit amb la consellera Manuela García, a qui han tornat a denunciar una situació que qualifiquen de molt greu. És José Manuel Maroto, d'USAE.
Hemos lanzado que se haga en las mismas instalaciones donde están ahora ubicada la base del SAMU 061, que es un edificio del antiguo edificio de hemodiálisis, con la zona de aparcamiento de atrás, que esa zona se derrumbe y se hagan unas instalaciones, una nave en condiciones, con una zona subterránea para los vehículos de reserva que estén resguardados y unas instalaciones dignas para los trabajadores.
La consellera de Salut ha assegurat que a mitjan juliol s'instal·laran unes pèrgoles perquè els vehicles puguin estar a l'ombra. Manuela García ha destacat que són conscients que no solucionen el problema al 100% i que per això treballen en un altre projecte a mitjà termini.
Casi hemos tenido a las manos un local. Ahora mismo hay un proyecto en el de hacer más pérgolas para, por lo menos de manera transitoria, pues ir protegiendo a los vehículos.
El treballador afectat pel cop de calor no recordava ni el seu nom quan va ser trobat aquest dimarts pels seus companys, desorientat a l'aparcament al sol que hi ha a l'antic edifici hospitalari.
Són les 7 i 14 minuts.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Avui és 1 de juliol i la informació turística guanya encara, si és possible, més pes. Comencem a Menorca. Allà, més de 1.500 places turístiques han desaparegut dels nuclis urbans des de 2023. El Consell, Axel Camarasa, sembla que vol recuperar aquests habitatges turístics per ús residencial, no és així?
Les xifres són clares. Entre 2015 i 2022, el nombre de places de lloguer turístic a Menorca va passar de 21.000 a més de 30.000, assolint així un màxim històric. Des de 2023, però, aquesta tendència s'ha invertit. La contenció en zones aptes i l'aposta pel decreixement dins els pobles ha permès reduir-les fins a prop de 29.000. En aquest període s'han donat de baixa més de 1.300 places dins els pobles i se n'han eliminat més de 200 per expedients sancionadors. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
En total, són més de 1.500 places turístiques que han desaparegut de dins els nuclis urbans. Una actuació que té com a objectiu prioritari afavorir que els habitatges recuperin el seu ús residencial.
El model de creixement turístic zero amb el sistema de pagament per adquirir places turístiques ha permès recaptar 1,5 milions d'euros que es destinaran a polítiques d'habitatge. La lluita contra l'oferta il·legal també ha donat resultats amb més de 4 milions d'euros recaptats en sancions des del 2023. El 2025 es va assolir un rècord històric amb 75 expedients oberts i enguany ja se n'han iniciat 37. Jaume Fadalí, que és el director insular d'Ordenació Turística.
El 2019 hi va haver 28 expedients, el 20 a 17 i el 21 a 24. Hi ha anys que només en un any han fet més que tota la legislatura passada.
Aquest estiu també hi haurà més inspectors, 12 davant dels 7 que hi havia a l'inici del mandat. Això suposa un augment del 71% de la plantilla.
És 1 de juliol i per molts, no per tothom, és sinònim de vacances i viatges. L'operació sortida arrenca aquest dimecres als aeroports illencs amb prop de 7.800 vols programats fins diumenge.
Més de la meitat es faran durant el cap de setmana. En concret, dissabte serà el dia amb més operacions. N'hi haurà 1.681. La xifra total, però, des d'avui fins dimecres és menor que la de l'any passat. Tanmateix, avui l'aeroport de Sant Joan està a ple de vessar de gent que va i ve per motius diferents, però sobretot per anar de vacances.
De Villarrobledo, Albacete. Venimos en un grupo organizado de allí y bien, vamos.
Avui mateix és el nostre primer dia de vacances i passarem dues setmanetes a Indonèsia.
Soy empresario y me ha salido una oportunidad, me voy de viaje y aprovecho para estar de vacaciones allí. Teletrabajo y aprovecho para hacer negocios al Algarve, a Faro.
Venimos porque mi hijo se va a Inglaterra 2 semanas y nada, y hemos venido con tiempo porque como ahora el aeropuerto está tan lleno y tal, pues aquí estamos.
I l'optimisme és l'estat d'ànim del sector turístic i hoteler de les Balears per aquesta temporada, tot i la incertesa derivada dels conflictes internacionals. Destaquen que enguany la temporada ha començat més tard i que els viatgers fan reserves d'última hora, però així tot esperen bons nivells d'ocupació i preus estables.
És una de les reflexions que deixa la jornada Futur i Competitivitat del sector hoteler, duit a terme a Palma per l'Associació per al Progrés de la Direcció. Un fòrum en què s'han abordat altres reptes que enfronta el sector turístic, com l'impacte mediambiental a la retenció de talent. Ara bé, segons el director de Recursos Humans del grup turístic Avoris, Joan Vargas, totes les mirades estan posades en el context geopolític, un fet que, expliquen, ha endarrerit les reserves.
És una temporada turística que ve, ja ve una mica marcada per tots els problemes que hi ha hagut amb la guerra d'Iran, sobretot a començament de març. És la temporada, diguéssim, que li està costant arrencar perquè va patir tot el que són les reserves. Els mesos de març i abril van quedar molt aturades, pues una mica per la por a què podia passar. Ara sembla que la cosa s'està relaxant i hi haurà molta última hora.
Asseguren com fa el president del grup hoteler Marriott, Antonio Catalán, que malgrat la preocupació inicial dels conflictes no han aturat les ganes de viatjar.
Parecía que el año iba a ir regular,
y lo hemos seguido muy de cerca y ningún problema. Yo creo que ahorrar no está de moda, la gente sigue viajando y nosotros somos urbanos fundamentalmente y estamos con crecimientos del 15-18% sobre el año anterior.
Tot i que es mantenen les ganes de fer vacances des del sector hoteler, però perceben un canvi d'hàbits en els viatgers.
I anem en dades. La patronal hotelera espera que la temporada sigui molt similar a l'any passat. Espera per aquest mes de juliol ocupacions de prop del 87%.
La vicepresidenta executiva de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, ha explicat que les estades es van escurçant i moltes de les reserves són de darrera hora. Influeix la incertesa de l'economia de mercats emissors com Alemanya, la Gran Bretanya i les derivades del conflicte a l'Orient Mitjà.
Tot el mercat escandinau, que està tenint una recuperació important després d'uns anys que havia estat una mica més aturat. El mercat francès també ha anat evolucionant molt positivament els darrers anys.
Són xifres que coneixem quan manquen poques setmanes per la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida del dia 26 de juliol contra la massificació turística a les Balears. Avui, la patronal hotelera ha admès que encara falta feina en la gestió de la destinació. Però una pregunta. Mallorca va cap al col·lapse? Això es demanen a Can Alcover, a Palma, en aquests moments, tres experts en la matèria. Margalida Ramis, Mateu Vic i Miquel Rosselló Chamena. A la seu de l'Obra Cultural Balear hi ha la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre.
Bon vespre, sí, perquè més enllà de demanar-se si Mallorca s'acosta a un possible col·lapse, el debat que s'està celebrant en aquest moment a Can Alcover vol posar damunt la taula quines solucions hi ha per evitar-lo. Es parla de pressió urbanística, massificació turística, saturació de les infraestructures i dels límits del creixement de l'illa. El jurista i politòleg Miquel Rosselló Chamena defensa que encara som a temps de redreçar la situació, proposa tres mesures clau per frenar aquest col·lapse i recorda que la planificació territorial requereix estratègies a 20 o 30 anys vista, molt per damunt dels cicles polítics de 4 anys.
La planificació ambiental, llavors és ambiental i paisatgística, segona planificació territorial real, l'autorització de plans territorials existents i una nova planificació territorial que també permeti atacar la crisi de l'habitatge que sofrim. I tercera, la planificació turística clara i de clara contenció i de creixement d'aquesta gran indústria turística que vagi acompanyada també d'una nova planificació econòmica de nous sectors econòmics que ens permetin sortir, de créixer turísticament per poder créixer en noves indústries que ens permetin una major qualitat de vida a les illes.
Des de la vessant ecologista, l'activista Margalida Ramis alerta que aquest col·lapse ja té conseqüències visibles. Assegura que la pressió creixent sobre el territori acaba repercutint directament en la qualitat de vida de la ciutadania.
I tot això genera tensions. Quan a això se li afegeixi una manca de disponibilitat de recursos, perquè no tenim recursos suficients per mantenir els ritmes de creixement de població que tenim d'una tendència, evidentment hi haurà encara més tensions que s'agreujaran a nivell social.
La tertúlia continua en aquests moments aquí, a Can Alcover, amb la participació de més d'una cinquantena de persones del públic. L'objectiu és obrir un debat sobre el futur de Mallorca i sobre quines decisions s'han de prendre avui per preservar el territori de les properes dècades.
Gràcies, Victori. Què passarà en el futur? No ho sabem, però sí que vos podem dir que enguany l'afluència turística ja es va notar a l'abril amb un nou rècord, segons l'índex de pressió humana que ha publicat l'Ibestat.
Concretament, el 30 d'abril, quan l'arxipèlag va registrar un pic màxim d'1.640.000 persones, un 0,13% més que el mateix mes de 2025.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I se fan passes perquè aquesta pressió se pugui notar a Manco, com a mínim, en els que viuen a les Illes Balears. Per prioritzar els residents, avui comença la prova pilot del govern de reserva de places als autobusos del TIP. Serà a la línia 203 que va de Palma al Port de Sóller.
Satisfacció entre els residents que esperaven avui a l'aturada del bus de Port de Sóller per la possibilitat de reservar plaça.
M'ha parit molt bona idea, perquè si no, molt de pit te trobes que no hi cap ningú.
i ara d'anar dret i tot això.
Sí, vaig més tranquil·la, no he de partir abans de casa meva ni he de passar pena, i el més segur.
De moment només és una prova pilot a la línia 203 del port de Sóller, d'allà, Vall de Mossa, Palma. És una, en una única freqüència diària, a les 3 de l'hora baixa s'espera que comencin a resoldre els conflictes per pujar a l'autobús.
I el servei de Bici Palma s'ampliarà amb 16 estacions noves i 150 bicicletes elèctriques. La Junta de Govern també ha aprovat el projecte de la tercera fase d'expansió de la xarxa i la instal·lació dels punts nous, que començaran de manera immediata.
Les noves estacions entraran en funcionament a les pròximes setmanes i donaran servei a barris com Son Cladera, Son Sardina, Son Fuster, el Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí i Camp Pastilla, entre d'altres. Paral·lelament, l'Ajuntament ja prepara la quarta fase del projecte.
Pel que fa a la següent fase, que serà la fase 4 i que es troba en aquest moment en planificació, suposarà, a més, ampliar la xarxa cap al passeig marítim i cap a la platja de Palma. I es preveuen 18 noves estacions més.
Quan es completin les dues fases, Bici Palma disposarà de 125 estacions i 1.250 bicicletes públiques en funcionament.
I primer dia de juliol, i avui ha acabat la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passa de ser del 10 al 21%.
Un canvi en els imposts que no es notarà de cop a la butxaca dels ciutadans, ja que el Consell de Ministres va aprovar dilluns un nou paquet de mesures en descomptes per als carburants.
Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
És preocupant que pugi tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
Anant per parts, el nou paquet de mesures en descomptes per als carburants preveu bonificar durant aquest mes de juliol 15 cèntims cada litre. Un descompte que, així com avancin els mesos, anirà reduint-se.
Per al mes d'agost el descompte serà de 10 cèntims i el setembre de 5. El mes d'octubre ja no hi haurà rebaixa.
Encara sense xifres oficials, si miram els preus dels carburants, són avui prop de 10 cèntims per litre més cars que ahir. Així tot, encara no arriben a l'import màxim que hem arribat a pagar des de l'inici de la guerra.
El preu de la gasolina 95, que van d'esclatar el conflicte a l'Orient Mitjà, estava a 1,58 euros i el dièsel amb 1,55 euros. El pic més alt va ser precisament el dia en què va començar la rebaixa de l'IVA, quan la gasolina 95 va arribar a 1,87 euros i el dièsel superava ja els 2 euros per litre. Just després va començar a baixar, i en el cas de la gasolina 95, durant la darrera quinzena del mes d'abril i des del 15 de juny ha estat al nivell abans de la guerra. El dièsel, en canvi, no ha arribat a baixar al nivell del febrer, tot i que aquesta setmana havia arribat al preu més baix, 1,60 euros per litre, fins a 40 cèntims de diferència respecte del preu més alt dels darrers 4 mesos.
D'altra banda, per als professionals del sector primari i el transport, es manté el descompte equivalent als 20 cèntims per litre.
L'IPC de juny i juliol marcarà el futur de la mesura. En cas que augmentin els preus dels carburants, en un 15% es recuperarà la reducció de l'IVA.
I una nova font de finançament ajudarà els ajuntaments de les Balears a recuperar part dels doblers invertits en actuacions d'eficiència energètica, com el canvi d'enllumenat públic i la instal·lació de plaques solars. Parlem dels certificats d'estalvi energètic, un sistema que l'Estat funciona des del 2023, però que fins ara gairebé tots els consistoris illencs desconeixien. El govern els ha informat avui sobre com posar en marxa aquest mecanisme.
Ha estat en una reunió avui de matí entre la Conselleria d'Energia, la Federació d'Entitat Local de les Balears, representant dels Ajuntaments de les Illes i un professor de la Universitat d'Elx, expert en la matèria. Segons ha destacat la Felip, en els darrers 4 anys, els municipis han fet moltes actuacions en eficiència energètica, però la majoria no han emprat el certificat d'estalvi per monetitzar la inversió. El president de la Felip, Jaume Ferriol, assegura que a partir d'ara es posaran en marxa per obtenir els certificats, que suposaran una font de finançament important per als consistoris.
Aquests doblers van a bossa comú, van a bossa comú, és a dir, que des d'anar a la ferreteria, a pagar nòmines, a comprar un sofà, a comprar el que sigui. pues pot gastar el que vulguis, que és el bo d'aquests bé. No són dos bens afectats, sinó que després l'Ajuntament pot fer el que vulgui. No et desfaltar que res, fer una festa, això ja cada un decideix.
Els ajuntaments tenen 3 anys d'ençà que fan la inversió per recuperar part del doblers.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 d'un dimecres en què s'encenen les alarmes d'educació davant les baixes notes de les proves d'accés a la universitat. El conseller Antoni Vera adverteix que podria ser per mor de la Lomloe.
La darrera reforma educativa, coneguda com la Llei CELA, la normativa va estar plenament en vigor el 2023 i enguany, per primera vegada, el que s'han enfrontat a la Pau han fet tots els currículums en funció d'aquesta llei, decidit, per cert, per l'antecessor de Vera, Martí Marc.
La Lomloe, una vegada més, ha denostat els coneixements i els ha apartat del centre de l'educació. I els currículums educatius de l'any 2022 del govern Armengol també ho varen fer. I han de ser conscients. I aquest és el resultat.
El percentatge d'aprovats s'ha situat en el 89,6%, gairebé 3 punts per davall del registrat l'any passat.
Avui, 1 de juliol, es dona el SUS a una de les operacions sortides clau de l'estiu.
Des d'avui a diumenge hi ha prop de 7.800 vols programats. Molts, com expliquen els mateixos viatgers, se'n van de vacances.
Mon anant cap a Indonèsia, mos fan moltes ganes, tots dos són professors, i vàrem acabar i avui ja partim, fora de perdre res de temps, per aprofitar el màxim.
Está haciendo mucho calor y hace ilusión irse de vacaciones un poquito. Voy a visitar a mi familia en Barcelona, que por trabajo no puedo irme más lejos.
Me voy 4 días a Portugal y nada, a pasarlo bien y a disfrutar, a salir un poco de la isla.
Més de la meitat es faran durant el cap de setmana, en concret dissabte serà el dia amb més operacions.
En plana de successos, l'Audiència Provincial ha condemnat 6 joves per haver humiliat i agredit un altre lot amb discapacitat a Manacor l'any 2021.
També els imposa una indemnització de més de 18.000 euros. Els condemnats varen participar en un suposat concurs ideat per ells, durant el qual varen sotmetre la víctima a diverses vexacions, com tatuar-li un penis a la cara.
La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral a Eivissa, en què han resultat ferit 2 homes. Un d'ells en estat crític per una deflagració de gas a una casa de Cala Molí, al municipi de Sant Josep.
També a Eivissa, un treballador extern del manteniment d'ambulàncies de l'àrea de salut Pitius ha patit un cot de calor mentre feia feina, tot i que ja ha rebut l'alta de l'hospital de Can Misses.
I atenció a les butxaques, avui ha acabat la rebaixa de l'IVA dels carburants, que passa de ser del 10 al 21%. Però, com que hi ha un nou paquet de mesures en descomptes per als carburants, que preveu bonificar durant aquest mes de juliol 15 cèntims cada litre, no es notarà tant aquesta desaparició del 10% de l'IVA.
Fa un parell de dies vaig passar per aquí i ha pujat una barbaritat.
És preocupant que pugi tant la gasolina, però bueno, suposo que qualsevol dia s'estabilitzarà una altra vegada.
I a les Balears tornen a obrir les portes als infants saragüís.
Mi família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
Està bé verano con la piscina i la playa. Y estas cosas que yo me gusta, yo la piscina y playa y comer y con mi familia.
Són algun dels infants que han arribat avui a les illes per passar l'estiu en famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau.
Una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiats de Tinduf, Algèria i les temperatures extremes del desert.
I ara, els esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Gavi, bon vespre de nou.
Bon vespre de nou.
Adrián Fuentes és el primer fitxatge del Mallorca per la pròxima temporada de la que ja tenim calendari.
Així és, el davanter madrileny és el primer reforç per a Luis García. Adrián Fuentes, de 29 anys, arriba procedent del Córdoba, també de la segona divisió. Aquesta temporada el davanter va marcar 14 gols en 40 partits, en el que era el seu debut a la categoria. Adrián ha signat per 4 temporades fins 2030 i el Mallorca pagarà aproximadament uns 3 milions d'euros al conjunt andalús. Fuentes parla dels motius que l'han duit al Mallorca. L'escoltam.
El pedazo de club que es, la historia que tiene, la estructura que tiene, creo que es un club muy grande en España y así lo ha estado demostrando las últimas campañas y yo creo que eso es motivo más que suficiente para pensarte seriamente que puede ser donde puedas hacerlo bien.
Aquesta temporada va marcar, com dèiem, 14 gols en 40 partits amb l'equip andalús en el que era el seu debut a la categoria. Sentim com es defineix.
Yo siempre creo que trato de ser humilde, me defino como un jugador muy físico, pero que es verdad que con el balón tampoco me atraganto, sino que trato de hacerlo lo mejor posible a nivel técnico dentro de las condiciones que tengo, que yo creo que las que más destacan son las físicas.
Pel que fa al seu nou tècnic, Luis García, Fuentes parla així.
Creo que es un entrenador que tiene mucho bagaje, que bueno, es exfutbolista profesional también y sobre todo yo me reflejo mucho en cuanto a lo que conozco de él sobre la temporada pasada, cómo jugaba su equipo, Las Palmas. Creo que es un fútbol muy divertido, muy agresivo, muy alegre y creo que es un buen punto de partida.
Pel que fa al capítol de sortides, ahir 30 de juny varen acabar alguns contractes i sessions. Els jugadors cedits, Mateo Josef, Maras Kumbula i Citolo Bumbo, tornen als seus equips d'origen i, d'altra banda, veurem quin és el futur del Vini Salamé, Javi Llabrés i del porter Pichu Cuellar, que queden lliures. I, com dèiem, ja hi ha calendari de Lliga. El Mallorca començarà la temporada a segona divisió el cap de setmana del 15 d'agost contra el Valladolid a Somoix. El primer partit a domicili serà la jornada 2 al Camp del Granada i el darrer partit de Lliga serà contra l'Almeria, també a domicili, el 6 de juny de 2027. I també coneix el seu full de ruta a l'Ude Eivissa. L'equip Pitiu ja coneix el seu calendari per a la quarta temporada a Primera Federació. A més, ha anunciat el tercer fitxatge. Es tracta del migcampista Genaro Rodríguez, que signa per dues temporades procedent del Leiria portuguès i amb experiència al futbol espanyol amb el Sevilla, Córdoba i Màlaga. L'Ude Eivissa començarà la temporada al camp de l'Antequera. A Segona Federació, els quatre equips balears també saben ja el seu full de ruta i tots començaran la temporada jugant a domicili en la primera jornada el 6 de setembre. I, és clar, Atlètic Balears, la Nucía Poblense, València Mestalla, Mallorca B i Club Deportiva Minera, Penya Esportiva Santa Eulària. A més, avui ha començat la campanya d'abonats de l'Atlètic Balears. Els aficionats blanc i blaus ja poden renovar el seu abonament, mentre que les noves altes es podran fer a partir de dia 20 de juliol. Els preus van dels 155 als 80 euros. Temps ara pel Mundial. Espanya cercarà demà bitllet als vuitens de final al Combinat Nacional Jazz a Los Angeles, on demà s'enfrontarà a Àustria quan siguin les 9 del vespre en el partit corresponent als 700 de final. Espanya, superada la fase de grups, afronta l'hora de la veritat. Sentim Lamine Yamal.
Ese es un sueño ya estar aquí y vivirlo. Me encanta. Con muchas ganas de que llegue el jueves ya y de ganar. Yo creo que estos tres partidos me lo tomo más como un proceso de estar bien, de ir jugando minutos, de recuperarme y a partir de ahora ya sí que ya está, o sea, se ha acabado, ya voy a darlo al 100% que tenga y a correr todos los balones y a disfrutar.
D'altra banda, Grimaldo, que jugarà amb l'Atlètic de Madrid la pròxima temporada, avisa de la dificultat que tendrá el partit.
Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar, hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron, nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un Mundial y que cada partido es muy complicado.
I qui ja té bitllets per als vuitens són Mèxic, França i Noruega. La selecció mexicana va guanyar per 2-0 l'Equador. D'aquesta manera, el mallorquí Toni Amor i l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre, amb 4 victòries seguides i 0 gols en contra, cercaran bitllet per als quarts de final contra Anglaterra o la República Democràtica del Congo, partit que està en joc des de les 6 de l'hora baixa. Ara mateix el resultat és d'empat a 1, acaba d'empatar Anglaterra, guanyava el Congo des del minut 7 de partit. Respecte a la classificació de Mèxic, sentim Javier Aguirre.
Un partit molt exigent. Ecuador, un equip que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Esa es nuestra obligación, presentarnos y defender el escudo nacional con dignidad. y creo que lo hemos hecho hasta ahora. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente. Pero bueno, hoy salió una noche redonda, creo yo.
França es va imposar per 3-0 a Suècia amb dos gols d'Mbappé, que ja n'ha fet 6, els mateixos que Messi, i França s'enfrontarà al Paraguai. Qui també està als vuitens de final és Noruega. El davanter Erling Haaland va fer el gol de la victòria al minut 86 contra Costa d'Ivori i jugarà la pròxima ronda contra el Brasil. Per avui, a més de l'Anglaterra-Congo, recordem, empat a 1 en aquestes hores, se jugarà el Bèlgica-Senegal a partir de les 10 del vespre i de matinada a les 2 els Estats Units s'enfrontaran a Bòsnia i Hercegovina. Parlant-me ara de futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix també el nou format de la Lliga i una de les novetats és que hi haurà un torneig d'obertura i un de clausura el primer de setembre a desembre i el segon de gener a maig. Dues competicions que constaran de 15 partits cada una. Al final de temporada es farà un play-off per decidir el campió i l'altra novetat important és la fusió de la Copa del Rei i la Copa d'Espanya en una sola competició. A més, el Palma ja sap quin serà el primer partit. Jugarà a domicili contra l'Indústria de Santa Coloma el 13 de setembre. I no deixem el Palma Futsal perquè Miguel Sayago, Miguelín, torna al club mallorquí i ho fa per estrenar-se a la banqueta. El que ha estat el millor jugador de futbol sala de les Illes, defensant l'escut del Palma, 4 temporades, el del Pozo i també la selecció espanyola, torna als seus orígens, torna al Fisiomedia per formar part del cos tècnic de l'equip juvenil de Divisió d'Honor. A més, assumirà també la direcció de l'Escola de Tecnificació de la Fundació Miquel Jaume. Sentim Miguelín.
Placer para mí poder estar aquí en la que fue mi casa durante 4 años y ojalá que sean muchos años más y estemos hablando que los próximos años me pueda convertir, como bien ha dicho José, lo que pueda ser hoy Marlon y por supuesto Vadillo, ¿no? El mejor entrenador del mundo.
I acabem amb tenis. Jaume Monar jugarà la segona ronda de Wimbledon. El santanyiner, número 44 del rànquing, va donar la sorpresa guanyant l'argentí Francisco Cerúndolo en 3 sets per 6-1, 6-4 i 6-3. Monar es va desfer del número 21 de l'ATP, que a més recentment va guanyar el torneig de Queens. Serà la cinquena vegada que Monar jugui la segona ronda del Gran Slam britànic. Demà, contra el britànic Jacob Fernley, cercarà Bidlet per als 700 de final.
La llum de les Illes Balears és màgica. I aquest estiu ens dona una altra alegria. El dia 12 d'agost viurem un esdeveniment únic per gaudir-ne amb la nostra gent. Ho farem amb prudència, amb respecte i amb responsabilitat. No improvisis. Prepara't bé. No et desplacis si el veus des de que té va des del teu allotjament turístic i protegeix els més vulnerables. Respecta l'entorn i, sobretot, fes un ús correcte d'ulleres i filtres homologats. Viu un eclipsi segur. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Les Balears tornen a obrir les portes als infants sarauís. Un total de 38 infants han arribat avui a les Illes per passar l'estiu en famílies d'acollida dins el programa Vacances en Pau. Una iniciativa que enguany arriba a la 39a edició i que els permet deixar enrere durant unes setmanes els camps de refugiats de Tindouf, a Algèria, i les temperatures extremes que pateixen en el desert.
Els nervis a la sala d'arribades de l'aeroport estaven a flor de pell. Pares i mares d'acollida esperaven amb impaciència l'obertura de les portes entre somriures, abraçades i molta emoció. Per als infants, avui és el primer dia d'unes vacances que s'allargaran fins al 31 d'agost. Per a moltes famílies, un retrobament molt esperat.
Els nervis hi són, l'alegria és, l'emoció és... Molt guapo.
I el més important és que surten d'aquelles temperatures de 50 i pico de graus, que per això ja és bo. És bo perquè això vol dir que també han aprofitat tot l'any, perquè si no, no sortirien si no duen el curs aprovat. Per tant, estan d'enhorabona. I ara hem d'anar a passar-ho superbé, per anar a la platja, a les piscines, comprar un pot de roba, anar a fer qualque hamburguesa i anar als metges. dentistes i oculistes, que això és el primer de tot.
Els protagonistes, però, són els infants. Algun trepitja a Mallorca per primera vegada, d'altres ja repeteixen l'experiència i tenen clar que és el que més els agrada de l'illa i de les seves famílies d'acollida.
La meva família. I la piscina, m'encanta. I m'encanta també la playa.
Este verano con la piscina y la playa y estas cosas que yo me gusta, yo la piscina y la playa y comer y con mi familia.
Durant la seva estada també passaran revisions mèdiques i rebrà l'atenció sanitària, que sovint no tenen al seu abast el camp de refugiats, però sobretot des de l'associació recorden que aquests infants també ens ensenyen una lliçó, la de posar rostre a una realitat que sovint queda molt lluny i recordar-nos les difícils condicions en què viuen milers de famílies saragüís. Catalina Rosselló és la presidenta.
Però sobretot també dins nostre, són els millors ambaixadors del seu poble. I el que fan és recordar-nos la gran injustícia que està patint el poble saharaui, dividit, uns que viuen baix el domini de Marroc en el Sàhara Occidental, el seu país, i els altres, refugiats, que també venen de nens d'Argèlia, on hi ha els campaments.
Ara els esperen gairebé dos mesos ben intensos. A més de conviure amb les seves famílies d'acollida, participaran en excursions per diferents indrets de Mallorca, activitats organitzades conjuntament de l'associació i altres infants del programa, així com diverses visites institucionals. Un estiu ple d'experiències que, any rere any, es converteix en una oportunitat de descans, salut i esperança.
I ara xerrant d'uns altres infants, de 150 nins i nines que estan en risc d'exclusió social, que han començat a l'escola d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Estan repartits en 3 centres de Palma. Són de 22 nacionalitats diferents que viuran fins al 24 de juliol una experiència compartida basada en el respecte i la convivència. Unes activitats finançades pel govern a través de la convocatòria d'IRPF. L'entitat assegura que cada any hi ha més demanda i que fins i tot tenen llista d'espera. Laura Marcos.
Amb seu a Catalunya, la Fundació Pere Tarrés treballa des del 2017 a diversos centres de Mallorca i Menorca amb infants de 3 a 12 anys en situació de vulnerabilitat social. Les activitats de la seva escola d'estiu estan centrades en la convivència i en el respecte. Maribel Trujillo n'és la directora.
Per nosaltres el valor educatiu del lleure és molt important, és un valor amb el que no se pot jugar i dona continuïtat als infants perquè se desenvolupin com a persones a nivell psicològic, a nivell emocional i a nivell social.
Reflexió, acollida, personalització i capacitat de creació són els eixos de l'educació que volen transmetre als infants, això i la riquesa que aporta la multiculturalitat. El director de l'escola d'estiu és Rafa Cárdeno.
Per tant, mos és exactament igual de on provenen, però sí mos iguala el que mos aporten, no? Que és aquesta pluja de somriures diària i aquest sentiment d'agraïment de l'acollida que li donam, no? Que això són nòmines emocionals que a nosaltres mos retroba donant més energia i més feina.
I així ens han explicat com han començat aquest dimecres les activitats Benja i Salomé, dos dels alumnes de l'escola d'estiu del CEIP Alexandre Rosselló de Palma.
Aquell primer dia ha estat molt bé i he conegut gent i he fet molts amics.
Me ha gustado. Sí, me encanta porque es muy grande.
La Fundació Pere Tarrés organitza activitats de lleure educatiu i social a l'estiu al CEIP Alexandre Rosselló, al Col·legi La Immaculada i al Juníper Serra de Palma. A Mallorca, a més de les activitats i sortides setmanals, els infants podran gaudir d'una colònia a finals d'estiu.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
A Eivissa, la policia local de Santa Eulària ha desmantellat aquest matí una festa il·legal en una vila de Santa Gertrudis, on s'havien congregat més de 200 persones. El dispositiu ha acabat en denúncies per drogues, conductors positius en estupefaents i una investigació oberta per determinar totes les responsabilitats. Esther de Miguel.
La intervenció ha començat a primera hora del matí, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Juan Carlos Rosselló. L'organització havia habilitat dos punts de trobada a Sant Rafel i al mateix poble de Santa Gertrudis, des d'on es traslladaven els assistents fins a la vila.
No observando, no
sintiendo música, ya que no trascendía al exterior de la vivienda, han podido por lo menos actuar sobre los vehículos y sobre las personas que acudían a esta fiesta multitudinària.
Durant l'operatiu, els agents han retirat 6 vehicles, han aixecat una quinzena d'actes pertinença de drogues i 4 conductors han donat positiu en les proves de detecció d'estupefaents. Cap d'ells, però, en alcoholèmia. La policia local també ha identificat desenes d'assistents i la persona responsable de la societat propietària de l'immoble. És de nou Rosselló.
Por parte de policía local y departamento de infracciones del ayuntamiento se van a hacer investigaciones para ver si se trata de una fiesta ilegal y, por tanto, proceder a su levantamiento de acta y denuncia si fuera el caso.
Les primeres comprovacions indiquen que l'habitatge no disposa de llicència turística i que hi resideix el propietari.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern de l'Estat eleva 26 els espanyols morts i 150 els desapareguts pel doble terratrèmol de la setmana passada a Veneçuela. A més, 11 espanyols més continuen davall les runes. Avui de matí ha sortit de l'aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, un avió amb un equip d'emergència de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
El ministre d'Afers Exteriors i la reina Letícia han acomiadat els 90 professionals d'un equip que desplegarà un hospital de campanya per atendre els ferits. A més, el govern espanyol destinarà una nova aportació de 300.000 euros per al transport de material de refugi per a les persones que han perdut casa seva.
España, el pueblo español, está al lado del pueblo hermano de Venezuela y lo va a estar tanto tiempo como sea necesario. Lo estuvimos en los primeros momentos con los rescatistas, lo estamos en estos momentos con vosotros. 90 mujeres y hombres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, ese equipo START, que representáis lo mejor de nuestra sanidad y lo mejor de la solidaridad española.
Escoltàvem el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Segons les autoritats veneçolanes, el balanç provisional supera els 1.900 morts i més de 10.500 ferits. Després de 7 dies, els equips de rescat treballen a contratemps a la recerca de vida i els familiars esperen rebre notícies.
Y nosotros, o sea, venimos desde tan lejos buscando una respuesta porque en casa hay una madre que sufre y llora esperando respuesta de su hijo.
Sacaron un cuerpo, pero ya el cuerpo estaba ubicado. Todavía nos quedan 6 personas. Yo todavía, si mis animalitos salieron ilesos, mi hijo tiene que estar vivo.
I mentre Veneçuela comença les feines per reconstruir-se, els rescatistes de l'ONG Bombets Sense Fronteres viuen en frustració. Haver-se quedat a terra dijous sense poder viatjar al país per salvar vides. Denuncien que el govern central no va vetjar prous avions. Una crònica d'Helena Gregori.
Laia, des de Formentera, amb 5 anys d'experiència com a bombera, i Sergi, amb 24, des d'Eivissa, es van mobilitzar en poc menys de 26 hores per estar a Madrid. Durant hores esperaven el resultat d'una reunió que va fracassar.
Però, clar, conforme van passant les hores, tu saps que hi ha gent morint, estàs a l'aeroport, a la terminal, i no estàs fent res. Llavors, és molta impotència.
Es van quedar a terra 12 rescatistes amb 500 quilograms de material i 2 cans ensinistrats.
A partir de les 72 hores queda un 50% de supervivència, que en 24 hores més ja estem parlant d'un 7%. Aleshores, al veure que des de govern central no es va poder fer res o no van fer res i no van fletar un avió per més grups de rescat, i que des de les companyies aèries l'única opció que ens donaven perquè no estaven catalogats com a vols humanitaris era volar a Bogotà, per a no ser un equip més que fera turisme d'emergències, pues des de l'ONG es va decidir, s'anul·lava l'operació de rescat.
Saben que podrien haver salvat vides, però la dilatació del procés ha jugat en la seva contra.
No paren de sortir notícies des d'eixe dia on la població demana molta ajuda, però nosaltres ens vam quedar en terra seguint un grup preparat.
Tots dos agraeixen als Consells d'Eivissa i Formentera la predisposició per permetre'ls mobilitzar-se ràpidament.
I es compliquen les feines d'extinció de l'incendi forestal declarat a Lloro Baixa a la localitat de Leciñena, a Saragossa, que ja ha arrasat més de 2.200 hectàrees.
Els vents que avui cap vespre poden arribar als 70 km per hora, més de la baixada de la humitat relativa i l'augment de les temperatures, fan que l'operatiu d'extinció consideri que les pròximes hores són clau per intentar sufocar les flames quan encara s'està perimetrant la zona.
I un jutge ha dictat un ordre de detenció contra Vito Quiles que, de moment, no ha pogut ser executada perquè no han estat localitzat al seu lloc de treball.
Vito Quiles té almenys una causa penal oberta per acudir a la casa de la presidenta de la Red Elèctrica, Beatriz Contador, i proclamar que no assumia la seva responsabilitat després de l'apagada de l'abril del 2025, si bé les fonts no han precisat per quin procediment s'ha dictat l'ordre de detenció.
I l'Audiència Nacional ha concedit el primer permís per sortir 3 dies de la presó l'excap d'ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, conegut com a Cantauri, condemnat, entre d'altres delictes, per intentar assassinar el rei Joan Carles a Mallorca l'any 95.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Sona una Nadala i no, no ens hem equivocat. En plena onada de calor, avui parlam de betlems. O millor dit, d'un betlem, el de la sang. Considerat el naixement napolità més antic en ús d'Europa, a partir d'avui mostra la seva millor cara gràcies a un intens procés de restauració. Ofereix una imatge que feia més de 10 anys que no es veia, Sandra Martinet.
Poc abans de Nadal es va poder mostrar una primera fase, les figures del naixement ja restaurades, però no ha estat fins ara que les 31 peces que el conformen, catalogades com a bé d'interès cultural, llueixen amb tota la seva esplendor i potser, el que ha costat més, amb una certa harmonia. Luisa García és restauradora i coordinadora del projecte.
Como tiene tantas intervenciones, tantas piezas diferentes de distintas épocas y algunas en un estado de conservación muy diverso, algunas muy deterioradas, otras mejor conservadas, pues conseguir una intervención que diera pues, una visión estética y armónica equilibrada, yo creo que ha sido el objetivo de todos y un poco lo que más nos ha, bueno, pues nos ha costado.
Peces des del segle XIV fins al XVIII ha estat una feina intensa i també el compliment d'un compromís del Consell de Mallorca que ha destinat 400.000 euros al projecte. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Quan nosaltres vàrem arribar a la nostra institució l'any 2023, ens vàrem trobar amb un betlem de la sang degradat, en molt mal estat, tapat amb un llençol i que feia molts anys que se xerrava de la restauració, però que ningú havia estat capaç d'impulsar definitivament el procés de restauració.
El betlem té un valor patrimonial i artístic inqüestionable, però és també, juntament amb el Crist, un element de devoció litúrgic importantíssim. Les espelmes tornaran ben prest a formar part del seu paisatge, però a partir d'ara el fum ja no malmetrà aquests elements. Igual que passa amb el que es posa en el Crist, els ciris del betlem també seran ecològics, de flama, però sense fum. Ho explicava Lluc Riera, prior de l'Església.
Aquí posarem això, també. Perquè la gent vol encendre devocionalment, com deia molt bé, i per tant necessita visibilitzar i concretitzar. Però sempre posarem que defensi el que és la restauració.
La recuperació del betlem arriba més pocs dies abans d'una de les dates més importants del temple, juntament amb Dijous Sant. Diumenge se celebra la festa de la preciosíssima sang.
I escolta, un dels temes més coneguts de l'Ocomia, perquè el món de la música acomiada Manolo Arjona, un dels rostres més emblemàtics de la formació que ha mort de forma sobtada a 58 anys.
Ha estat avui de matinada al seu domicili de Viladecans, a Barcelona, on vivia des de feia anys. Arjona va formar part de l'època de més èxit de l'Ocomia. La formació que va néixer a Eivissa va revolucionar l'escena musical de final dels 80 i principis dels anys 90 amb una posada en escena completament innovadora amb els ventalls com a protagonistes. La mort d'Arjona se suma a la d'altres integrants històrics de l'Ocomia. Així, l'any 2018 varen morir Santos Blanco i Frank Romero amb 46 i 47 anys respectivament, mentre fa 3 anys, el 2023, va morir Francesc Picas a l'edat de 53 anys. Quin dia decidir
llatí que tot...
I si teniu entrades per veure Pablo Alborán a Palma, ja deveu estar al cas. Finalment, i després de dos canvis d'ubicació, l'actuació serà a Son Fusteret a Palma. És l'11 de juliol, a les 9:30 del vespre, per presentar els temes de Kilòmetre Zero, el seu darrer treball.